Avui hem convidat al Connectats el psicòleg castellarenc Artur Román, responsable de l'equip de resposta immediata d'intervenció psicosocial de la Creu Roja de Catalunya, que justament ha estat aquestes setmanes a la zona zero de la Dana de València. El nostre convidat ha intervingut en catàstrofes com els atemptats de l'11M a Madrid, els de la Rambla de Barcelona o el de l'avió de Germanwings. El tenim a Castellà amb la nostra companya Rocío Gómez. Artur, Rocío, bona tarda.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Artur, per començar, com estàs?
Bé.
Ens explicava la Carme que has estat duent a terme una tasca essencial en aquesta crisi humanitària del temporal de la Dana a València. Estàs bé? Perquè imagino que també, tot i que ets un professional i tens molta experiència, com ens deia la Carme, arribar sobre el terreny i veure la situació, no sé fins a quin punt pots allò agafar distància.
Bé, és necessari tenir certa distància per poder ser útil. Jo sempre comparo amb els metges, no? Si els metges fossin excessivament empàtics, no serien útils. En quant és aquesta distància justa, per quan estàs intervenint, tindre certa distància emocional per no quedar-te enganxat, però, evidentment, doncs et sap greu, no? I empatitzes amb la gent, doncs, que ha tingut pèrdues de tot tipus.
Com va ser el fet d'anar a València cap a la zona més afectada, la zona zero? Reps una trucada? Com s'organitza el dispositiu?
Bé, la Creu Roja té uns equips de resposta immediata en emergències, cada un d'ells especialitzat i està distribuït a tot el territori nacional. Vull dir, jo pertany a la ERIE, equip de resposta immediata d'emergència psicosocial, i el que fem és atendre les necessitats psicosocials. Quan hi ha una emergència, doncs ens activen, i en quant ens diuen, doncs mira, s'ha anat allà, estarem més o menys tals dies, i més o menys les activitats que s'han de fer. En quant sobre el terreny, doncs, el que jo dic que fem és posar ordre al caos, no? I per tant ajudem a les administracions a ordenar i a donar aixopluc en aquest aspecte.
I allà, caos, n'hi ha una pila, eh? Què és el que t'has trobat quan has arribat allà?
Clar, jo porto unes quantes, no?, de situacions. Però sí que és cert que el que sorprenia allà és l'enorme, la quantitat de persones afectades i un terreny molt ampli. És a dir, quan hi ha un accident aeri, quan hi ha un accident d'autocar, tot està molt més circunscrit. Allà hi ha una afectació de molts espais, molta població, i les situacions de treball també eren una miqueta més difícils. Pensem que jo caminava amb fang a l'altura més o menys del genoll, no? I això dificulta la intervenció, no? Això és un altre element característic d'aquesta situació.
Portaves epi, botes, protecció, no?
De tot. Sí. No es pot treballar. El primer és l'autocura, no? Primer, el que no podem fer és ser nosaltres també afectats, no? I, per tant, la institució això ja ho cuida, no? I anàvem amb botes, epis, mascareta... Vull dir que sí, estaven ben equipats.
I aquesta atenció, aquest posar ordre en el caos, aquesta reparació emocional, com es fa amb aquestes persones?
Bé, el que intentes tu una miqueta, la típica piràmide de Maslow de les necessitats, doncs tu el que fas una miqueta és anar veient quines són les necessitats de cada persona o de cada família i intentar-li donar resposta. Des de les coses més bàsiques, com pot ser que tinguin alimentació, que tinguin abric, que tinguin aixopluc, o, per exemple, persones grans, no? Ens trobàvem molts casos de persones grans que no podien sortir del seu domicili, que necessiten medicació, i una de les coses que vam fer va ser anar a la farmàcia, a agafar la medicació i portar-los a domicili. Per cert, que hi havia persones diabètiques, persones amb medicació, doncs, que era important que no s'interrompés, no? I això són les tasques que fem. Primer, el més bàsic, que és aquestes necessitats de primer nivell, i en part totes les altres necessitats ja més de tipus emocional, no? De seguretat, de poder fer aquesta ventilació emocional, de transmetre seguretat, no? És una miqueta és detectar què necessiten i ajudar a través de totes les organitzacions a donar la millor resposta en funció de les necessitats de cada persona.
L'altre dia estava mirant un reportatge sobre la Dana, no? Dues setmanes després, i sortia una dona de Paiporta que deia que de moment encara no puc pensar en tot el que he perdut, perquè estic traient el fang, estic ajudant els meus veïns, estic al carrer fent coses, però em fa por el moment en què no tingui res per fer, no? Que no hagi de fer res en aquest moment de que sobrevingui el, no sé, com un estrès posttraumàtic, no? El pitjor per a aquestes persones, per a les víctimes a nivell psicològic, encara està per venir, per arribar?
Bé, jo sóc una persona que prefereixo parlar d'afectats que no de víctimes. Mm. Per què? Perquè afectats, el que ens recorda que les persones tenim recursos propis i de l'entorn. En quant, no és el mateix una persona que sigui gran, que no tingui família, que estigui aïllada socialment, que una persona doncs, que tingui aixopluc en el treball, amb la família, etc. Per tant, cada persona i cada situació serà diferent. Sí que és cert que en aquests moments de xoc, no?, la majoria de gent feia molta activitat. I el fet de netejar era una manera, com molt bé dius, d'evitar tenir que pensar i tenir que sentir i connectar amb aquesta emoció, amb aquesta pèrdua. Tard o d'hora això s'ha de fer. Però si es fa i s'aconsegueix aquest acompanyament a través de les administracions públiques, a través de ONGs, a través de tothom, aquest impacte serà menor. Jo dic que el que hem de fer és crear airbags emocionals, és a dir, sistemes per evitar que aquest impacte sigui tan gran. I, per tant, aquesta és una funció bàsica.
I com podríem definir o què seria un airbag emocional?
L'airbag emocional serien tots els recursos, des del veí del costat, qui tingui creences religioses, les entitats, les associacions de veïns, que fan que aquella persona senti que el caos és menys caos. És a dir, per exemple, quan jo dono classes, el primer que els dic és hem d'intentar al màxim aconseguir la normalitat. Què vull dir? Sempre és millor, per exemple, anar a dormir a casa d'un veí que en un alberg provisional. En quant, totes aquestes coses ajuden a disminuir. I, per tant, tots aquí tenim feina a fer. Hi ha pèrdues, és veritat, hi haurà dols, hi ha processos de dol, algunes persones se'ls afectarà més o menys, no? Però el que hem d'aconseguir o el que hem de treballar tots és per afavorir això, i jo crec que tota la població s'hi ha bolcat, no? És la meva percepció.
Aquest sentiment de comunitat, quan passa una catàstrofe com aquesta, que hi ha tantes persones afectades, això també pot ajudar al veure que no estàs sola en aquesta situació, sinó que hi ha moltes persones que estan passant pel tràngol?
Moltíssim. Recordo, quan em feu aquesta pregunta, recordo un congrés que hi va haver on es va comparar les persones que havien passat per l'11S, als Estats Units, i aquí a l'11M...
Que tu també vas estar.
Sí, al de 11M sí vaig estar-hi.
A l'11M, sí.
Sí, a l'11S no, perquè era als Estats Units. Però comparaven els dos atemptats i es va veure que aquí a Espanya les afectacions eren menors. I es va concloure per què? Perquè aquí les persones tendim a socialitzar més, no? A parlar amb el veí, a parlar amb el... No? I a la cultura anglosaxona potser això és més individualista. Aquest fet de poder compartir a la feina, amb els companys, etc., disminueix o és un factor que afavoreix una disminució de l'impacte.
Esclar, ara comentaves això de l'11M, també has estat donant suport emocional, psicosocial, amb els atemptats de Barcelona 2017?
Ja no recordo,
aproximadament,
sí.
Aproximadament, oi? També el de l'aviació, el Germanwings. Sí. Això són més processos de dol, però no sé si també comparteixen algun tipus de vincle en comú amb els processos que viuen les persones afectades, perquè, és clar, en un atemptat doncs, és la pèrdua, el dol, no? de perdre una persona o que tu tinguis una afectació física, però no sé si fins i tot tu has trobat alguna similitud o algun vincle en això.
Clar, diuen no hi ha un dolorímetre. Vull dir que a cada un li fa mal...
M'estàs deixant
mal.
Titulars, eh? No hi ha sí. Un dolorímetre, m'agrada molt això, eh?
Bé, treballo molt de vegades amb les imatges perquè crec que de vegades una imatge ajuda a entendre un concepte, no? L'única característica que diuen és que quan la causa és una causa humana, per exemple, un atac terrorista, això la gent li impacta més, perquè no és, diguéssim, no és normal que una persona faci mal a una altra d'entrada, no? Quan es pot, com per exemple el volcà de Canàries, no? Quan és una causa natural que ningú ho ha volgut o ho ha provocat, doncs diguéssim que això és un element, no dic que no serveixi per resoldre-ho, però és un element que disminueix potser aquest impacte. Però dic, repeteixo, depèn de cada persona, cada situació, en cada moment.
Les persones que potser ens estiguin escoltant, que vulguin col·laborar, a través de la Creu Roja també heu posat en marxa algunes campanyes de donació. No sé si, per exemple, com a voluntaris també podríem adreçar-vos a Creu Roja per donar un cop de mà.
Evidentment. Bueno, jo estic a Creu Roja i, per tant, jo el que haig de dir és que tothom que vulgui col·laborar, que ho faci amb Creu Roja, és una entitat molt coneguda, és una entitat que té control de tots els recursos, vull dir, és transparent, eh? Vull dir que jo paro Creu Roja, però bé, no dic que només sigui Creu Roja. Jo el que sí que recomano, perquè això ens hi hem trobat, i allà sobre el terreny ens hi vam trobar, que hi ha persones que aprofiten aquestes situacions per fer estafes, etc etc. Per tant, tota proposta d'activitat voluntària, econòmica, personal, de recursos, sempre que ho facin a través d'una entitat, perquè en part se sap quines són les necessitats. I també afavoreixen el treballar al camp, en el camp d'intervenció. Uh-huh. Perquè a vegades, des de la molt bona voluntat, de vegades sense voler, fa que dificulti. Imaginem allà, per exemple, un dels problemes que hi havia era l'accés. Per què? Hi anava tanta gent amb tants vehicles que havien de posar carrils especials per poder entrar als serveis d'emergència, no? Amb la bona voluntat de la gent. I van fer una feina extraordinària, els voluntaris informals, que ja en dic, no? Però sempre és millor fer-ho, per almenys, organitzat. Pensem que ja hi havia situació de risc. Recordem que 20 persones es van intoxicar en un garatge. Uh-huh. Hi ha gent que es va fer mal, pots agafar malalties infeccioses. Vull dir que és important fer-ho amb algú, no?, amb una entitat que ho conegui o que estigui organitzat.
Ara que deies això de les persones que es van infectar, creus que també la qüestió de les fake news, no?, d'aquestes notícies falses, pot una mica greujar o fer que aquestes persones ho passin una mica pitjor? Perquè ara recordo el tema del pàrquing, no?, que es deia que hi havia no sé quantes centenars de persones, no? Aquesta desinformació que s'ofereix de manera volguda a través d'alguns perfils de xarxes socials, alguns mitjans de comunicació, això encara els fa més mal?
Clar, per això és tan important la feina que feu, entre altres, vosaltres els periodistes, perquè entenem que vosaltres contrasteu la notícia. En quant sempre, jo el que dic és, quan algú es vulgui informar, que vagi una font fiable, no?, una font governamental o un mitjà de comunicació, que sabem, en principi, que contrasteu la informació. I sempre recomano, perquè això sí que m'he trobat molt, molt habitualment, que es corren fake news, que això de vegades genera més nerviosisme, que en quant es crea un rum-rum que no ajuda. En quant sempre jo inclús vaig fer per Twitter una notícia fa... quan ara no recordo quin accident, i vaig dir, siguem positius. O sigui, si vols dir una notícia, fes-la que sigui positiu. Ajuda a millorar la situació, no empitjorar. Vull dir que fer córrer una notícia que no saps segur i que és negativa no ajuda, sinó és per autoprotecció.
No, que al final els mitjans de comunicació tenim una responsabilitat, hem de contrastar les informacions i de vegades volem anar tan ràpid que publiquem coses sense tot el rigor necessari, no? I això és veritat, hem de fer una mica examen de consciència. Doncs, Artur, ja ho sabeu, els que ens estigueu escoltant, que us podeu adreçar a Creu Roja. De fet, jo he vist per aquí algun QR que ja no, t'adreça a la pàgina web. Exacte. Per poder fer un donatiu, per poder ajudar, i sobretot siguem prudents a l'hora de desplaçar-nos allà, i millor si pot ser de manera coordinada. Artur Román, gràcies per la feina que has fet i per aquesta estona connectats. Bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies.
Cada tarda de 4 a 6, connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.